A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Tal com fem cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel ens disposem a passar amb vostès 30 minuts parlant d'allò que ens ocupa i també ens preocupa, la salut. Un temps dedicat a la informació mèdica ciutadana, un programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per metges professionals de la Fundació, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una psicòloga experta en neuropsicologia. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
L'andropausa o menopausa masculina és el procés per al qual les capacitats sexuals de l'home disminueixen amb l'edat, igual que altres funcions orgàniques. Resultat dels baixos nivells de testosterona en l'organisme o bé pel mal funcionament dels receptors de testosterona.
Avui parlarem de la demència. A quina edat sol aparèixer? Com la podem prevenir? Hi ha bons fàrmacs? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la senyora Sònia Maimó, que és psicòloga especialitzada en neuropsicologia i envelliment i demències, responsable de les àrees de personal i família i formació d'Alzheimer Catalunya. Bona tarda, Sònia, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, anem a parlar de la demència. Pues, sisplau, n'hem sentit a parlar tant de demència, aquesta persona té demència. Què és exactament la demència?
Doncs mira, Marc, la demència és una malaltia neurodegenerativa que generalment està associada a l'edat i que bueno, té una sèrie de símptomes que van provocant un declivi tant a nivell cognitiu com en altres àrees de la vida, com pot ser doncs, la part emocional, la part del comportament i, sobretot, crea una dependència de terceres persones per tal de poder fer doncs, el seu dia a dia d'una manera doncs, com fins ara l'havien entès.
Quan arribes a una edat, una persona, no sé, pues, 55, 60 anys, vols dir el nom d'una pel·lícula, estàs parlant amb un amic, i no et surt el saps, però no et surt. Això podríem dir que potser ja pots començar a tenir a demència o és normal de l'edat, això?
A veure, sí que el mateix envelliment, diguéssim, igual que a nivell físic o muscular, doncs tenim una sèrie de limitacions. Mm-hmm. Aquest exemple concret que tu poses de tenir una cosa a la punta de la llengua que no acabi de sortir, és una cosa que és normal, ¿vale? Vull dir, no ens hem de preocupar. Ara, també pot ser que sigui, si això es manté en el temps, inclús si veiem que va empitjorant o va progressant, podria ser també un símptoma inicial que ens està indicant que alguna cosa està passant. Així d'entrada, no ens alarmem, vull dir que això jo crec que és una cosa que ens passa a tots en un moment o altre i que també pot anar a condicionar doncs, per l'estrès i per moltes altres coses.
És el mateix parlar d'Alzheimer que parlar de demència?
L'Alzheimer és un tipus concret de demència. Generalment, bueno, ho fiquem una mica tot en un mateix sac, però bueno, perquè l'Alzheimer al final és la demència que existeix en major grau. No? De fet, gairebé un 70% dels diagnòstics de demència corresponen a un Alzheimer. Però l'Alzheimer és un tipus de demència, però no totes les demències són un Alzheimer. Vale? El que diferenciarà el tipus de demència serà bueno, una part patològica, neuropatològica, i sobretot els símptomes inicials que comencen a despuntar. Llavors, en el cas de l'Alzheimer, és aquesta cosa tan clara no?, que tots tenim d'aquestes faltes de memòria no?, que comencen amb petits oblits, amb aquesta dificultat per trobar les paraules adequades, i això, doncs, a poc a poc, va progressant, va empitjorant, i provoca doncs, que hi hagi una afectació de totes les àrees de la vida.
Podríem dir que és més greu tenir Alzheimer que demència? O...
No, ves el mateix, és el ves que deia, com que l'Alzheimer és un tipus de...
És un altre tipus, un tipus.
Exacte. I aquesta, bueno, l'Alzheimer dins de tot és de les que també té un pronòstic, vull dir, més llarg. Hi ha altres, com per exemple pot ser la demència per cossos de Lewy, que els símptomes poden tenir, per exemple, molt més afectació a nivell de trastorns de conducta i així, que són molt més difícils de portar tant per la mateixa persona com per l'entorn. I en el cas de l'Alzheimer sí que és veritat que amb la seva dificultat, sense treure-li ni molt menys importància, és una malaltia que, per exemple, té molt més, dura molts més anys, per dir-ho així.
Sònia, quins passos, què s'ha de fer quan una persona l'acaben de diagnosticar que té Alzheimer?
Jo crec que el primer pas, i el més important segurament, és anar a buscar informació. Vull dir, informar-se bé i no de qualsevol manera i de la mà de qualsevol, perquè ara tots entrem a internet i generalment ens alerten...
Ara t'ho anava a dir, sí.
Vale? De mil coses de les quals hem d'anar molt de compte quines són verídiques i quines no. Llavors, el fet d'anar a buscar, no, doncs, aquest suport a nivell informatiu a associacions, a fundacions, a entitats que sàpiguin del que parlen, ja clarament, i per descomptat, el metge capçalera i el neuròleg són grans fonts d'informació. Jo crec que és el primer punt. Perquè, si no sé què és el que tinc a casa, no sé què és el que m'està passant, és molt difícil poder-ho gestionar doncs, d'una manera satisfactòria.
Quins serveis oferiu com a fundació per a les persones diagnosticades i també pel seu entorn, per la família i els amics?
Doncs mira, tenim bueno, una sèrie de serveis així genèrics. Per començar, tenim tot el que és un assessorament individualitzat i personalitzat, pel que dèiem, no? Dius, mira, tot i que el diagnòstic de demència sigui igual, no?, entre comilles, per tothom, ens agafa en moments vitals diferents, amb una sintomatologia diferent, i per tant és important saber com afectarà això a la manera que jo tinc de funcionar en el meu dia a dia. Llavors, un dels serveis que nosaltres oferim és aquest assessorament, no?, una mica personalitzat i veient doncs, quines són les primeres coses que potser has de tenir en compte, no?, en funció de si aquella persona doncs, encara està en edat de treballar o no, si viu sola, si no viu sola, si ha anat o no a segons quins especialistes per començar un tractament que sigui efectiu.
Clar.
I saber sobretot també recursos que puguin estar a la teva abast, no? Tant a nivell de, doncs, no sé, ajuda domiciliària, com pot ser això, diferents tractaments, intervencions que poden fer que el deteriorament cognitiu vagi el més lent possible. I això és el primer.
Ja és molt, perquè clar, m'imagino que la persona que li diagnostiquen Alzheimer o el familiar ha perdut, perquè és una malaltia poc coneguda de nom, però poc coneguda quan et toca.
Exacte, sí. I que jo crec que també encara hi ha molts prejudicis i molts estereotips. Mm. Llavors, aquí, sobretot, sí que és veritat que hi ha una part important de necessitat de suport emocional, que també és un dels serveis que nosaltres tenim, no? Tant a nivell individual com també en quant a grups de suport. No? Totes aquestes persones cuidadores que necessiten doncs, compartir les seves experiències i compartir-ho amb altres.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem parlant amb Sònia Maimó, que és psicòloga especialitzada en neuropsicologia i envelliment, demències, responsable de les àrees Persona i Família i Formació d'Alzheimer Catalunya, Fundació. Bé, doncs, en què consisteixen els grups de suport i quins beneficis se n'obté la persona que hi ve?
Doncs, mira, al final els grups de suport no deixen de ser un espai de i per a cuidadors, vale? Bueno, persones de l'entorn familiar que ho han assumit aquest rol de cuidador principal o d'aquest entorn més proper, no? Doncs que també està vivint el que és el deteriorament i la davallada cognitiva del familiar.
Clar.
Al final és un espai que per un costat té un objectiu formatiu, no? És en aquest punt en el que els podem assessorar i donar informacions sobre això, els tractaments existents, sobre com potenciar l'autonomia de la persona a casa, una sèrie de, jo crec, d'informacions que són bàsiques perquè la feina de cuidador és molt dura i al final la informació és poder. Si jo tinc clar quines són les coses que es poden produir, no?, en el meu context, inclús això, com poder gestionar doncs, algun trastorn de conducta que sabem que pot aparèixer en el transcurs d'aquesta malaltia, ens dona ja d'entrada una base i una tranquil·litat que em permet afrontar tot el que vingui ja, d'una manera diferent. I alhora, més enllà d'aquesta part més formativa de contingut, és un espai de respir, és un espai per socialitzar, per conèixer altres persones que estan en una situació similar, veure moltes vegades que el que a mi em passa no és únic, vull dir, que és un malestar compartit amb altres persones, és una cosa que alleuja molt la càrrega.
Segur, de ben
segur. I, bueno, ja en aquest any passat que hem tingut, amb tot això dels confinaments, de la pandèmia, bueno, ha sigut un any especialment difícil i necessari que es fessin aquests espais.
I n'ha pogut fer durant aquest temps de pandèmia? Ha pogut fer cursos l'any 2020?
Bueno, ens hem tingut que reinventar una mica, perquè generalment aquests grups de suport estan pensats per fer-se en un format presencial. Clar. I clar, aquest era el primer problema que teníem, que físicament no ens podíem ajuntar. Llavors, el que vam acabar fent, i perquè també, bueno, al final és una qüestió d'adaptació, va ser passar-ho a formats digitals. Clar, amb el risc aquest que també tenim, no?, d'aquesta bretxa digital que moltes vegades n'hi ha quan parlem de persones de certa edat. Però, bueno, hem aconseguit, amb el suport que també per part de la Fundació i així, solventar aquests problemes, i hem pogut fer les mateixes sessions connectant-nos tots, doncs, de manera virtual, amb col·laboracions d'experts quan ha fet falta informar sobre algun aspecte en concret, i per no perdre aquesta part de vincle social, no?, i de xarxa, que al final és el que busquem.
Sònia, què cal saber de la demència que no s'ha dit?
Primer, que és diferent per cada persona. Vull dir que quan parlem d'una demència, quan parlem d'un Alzheimer, tots tenim com una imatge molt prefixada i ens oblidem que els factors personals estan allà i tenen el seu pes. Vull dir que no és el mateix que jo tingui un diagnòstic en funció del nivell d'activitat, per exemple, cognitiva que jo he tingut al llarg del temps, que no és el mateix que m'agafi un diagnòstic quan tinc 55 anys que quan tinc 80, i que inclús coses tan bàsiques com la personalitat de la persona també podrà marcar que es donguin un tipus de conductes, potser, o unes altres. No? Una de les coses que sempre diem és que la demència o l'Alzheimer el que fa és potenciar aquells trets de personalitat que la persona ja tenia de base. ¿Vale? Per tant, si jo he sigut una persona més aviat pues, molt moguda i per què no dir-ho, inclús un punt agressiu, doncs esperem que és possible que això s'accentuï una mica més. Clar. Si per contra jo soc una persona que sempre ha sigut super tranquil·la, relaxada i de cop, de la noche a la mañana, com aquí qui diu, veiem canvis de conducta molt importants, sempre hem de pensar que hi ha alguna cosa més, que hem de comentar-ho amb el metge de capçalera, perquè, tot i que es puguin donar certs canvis a nivell de conducta, normalment venen motivats per alguna cosa, per la desorientació, pel moment de la malaltia en el que estic, i si això no té una explicació lògica, vull dir, si jo ahir estava perfecta i avui m'he aixecat molt nerviós, molt agressiu, sempre hem de descartar que no estigui passant doncs, alguna cosa a nivell orgànic, que no hi hagi una infecció d'orina, per exemple, que no hi hagi alguna altra cosa que m'estigui provocant aquesta manifestació. Clar.
Se sap què causa la demència o l'Alzheimer?
Bueno, el que sí que se sap és que ve provocada per una acumulació anòmala de certes proteïnes en el cervell que, bueno, que no s'haurien d'estar dipositant en la quantitat en la que es dipositen i que, bueno, que això clarament provoca una mort a nivell neuronal perquè les neurones no es poden connectar, no tenen aquestes sinapsis actives i això pues, és el que ens dona després la sintomatologia més visible, no?, a nivell de conducta i així. Vale, hem de pensar que generalment quan tenim un diagnòstic ja de demència, que per tant ja hi ha símptomes que ens han fet en el metge i fa un estudi, a nivell cerebral pot ser que inclús fa 10 anys ja s'haguessin començat a produir aquests canvis. El que passa és que no ens arriben a donar una sintomatologia manifesta fins que no ha passat doncs, un temps determinat.
Com es fa el diagnòstic? Has parlat del diagnòstic, com s'arriba a fer el diagnòstic?
A veure, que és important sempre, quan tinguem dubtes de si hi ha alguna cosa que pot ser fora del normal, que anem primer al metge de capçalera. Aquest seria el primer circuit. Els metges de capçalera, generalment, el que fan en la recollida d'informació de la història clínica és veure si aquests dèficits, no?, que la mateixa persona pot verbalitzar o inclús la família propera, que sí que ho ha anat veient, fan un petit cribatge per veure si realment aquests dèficits són sospitosos de que pugui haver-hi alguna cosa. En el moment en el que això doncs, sembla que anar a fer aquest cribatge sí que dona positiu o que en el llarg del temps la cosa es manté o inclús pot empitjorar, ells ens derivarien al neuròleg. ¿Vale? que és el que fa una sèrie de proves mèdiques conjuntament amb una valoració neuropsicològica, que el que farà serà una mica fer un mapatge de, en el moment actual, com estan cadascuna de les meves funcions cognitives. Ens mirarà i ens farà proves per veure la memòria, per veure l'atenció, per veure el llenguatge, i llavors amb totes aquests resultats i totes les proves mèdiques i de neuroimatge que també es fan per complementar, sí, serà el neuròleg el que ens dirà, doncs, si tenim o no una demència, i ens podrà acotar el tipus de demència.
Bé, ja ens han dit la demència, i llavors quins tractaments hi ha? Què hi ha?
Doncs el problema és que a dia d'avui no hi ha cap tractament a nivell farmacològic que ens permeti revertir aquests dèficits, vale? Hi ha diferents, bueno, vies d'investigació, no? que van en la línia d'intentar o bé impedir que aquestes acumulacions de proteïna es consolidin i estiguin allà, o bé altres línies de medicació que el que intenten és que desfer aquestes acumulacions extres quan estan. Mm. Això, bueno, a veure, els resultats de les medicacions té els seus resultats positius, però encara no hem trobat res que realment faci que una persona, quan inicia aquest procés de davallada, el puguem tornar a l'estat inicial, per dir-ho així.
Un cop ja s'ha fet el mal...
Exacte, ja, doncs ja tenim un problema, vale? Llavors, el que sí que es fa i que és important és complementar tot el que són tractaments farmacològics amb tot el que són teràpies no farmacològiques, que aquí és on tenim també més possibilitats, per dir-ho així, perquè la química és química i arriba fins on puguem arribar. Però després sí que hi ha una sèrie de tractaments, com és l'estimulació cognitiva, la reminiscència, els tallers, bueno, varios a nivell d'art-teràpia, d'Snowcellen, vale? Diferents tipus de tractaments i de teràpies que el que busquen és mantenir aquesta estimulació per reforçar aquestes connexions que comencen a estar debilitades. Vale? Llavors el que mirem és això, és ja no tant el que la persona recuperi o pugui millorar, però almenys sí que ens quedem el màxim de temps possible en una mateixa fase de la malaltia i que això vagi el més lent possible o intentem, doncs, que no avanci.
Que ja és molt.
Que ja és molt, sí, sí.
Quins són els factors de risc?
Bueno, és una mica...
Abans has anomenat l'estrès.
Sí. El primer de tots, i el que està claríssimament vinculat, és l'edat. Vale?
L'edat.
Que això, bueno, juguen al nostre contra, perquè tots esperem fer-nos grans, sí, vale? I arribar a edats, vamos, molt altes. Bé, aquest és el principal factor de risc que està identificat. Més enllà d'això, sí que se sap que tot el que són estils poc saludables contribueixen d'una manera negativa. Com pot ser això, els nivells d'estrès i d'ansietat mantinguts, per exemple, doncs a nivell laboral o familiar, no? Aquestes feines que sempre tenen
immers i
que...
Sempre patint.
Sí, no? Que sembla que és com una cosa ara del segle XXI que sí, tenim com molt interioritzada.
S'han de marcar els objectius.
Exacte. Doncs això, a llarg termini, és una cosa devastadora pel nostre cervell i pel nostre estat general de salut. Llavors, com podem intentar, bueno, portar un estil de vida més saludable? Pues, com amb altres patologies, el fer exercici d'una manera regular perquè fa que a nivell sanguini hi hagi una bona oxigenació, el controlar la dieta, el controlar aquests estats d'estrès i aquest tipus de coses que, bueno, que segurament podríem extrapolar també a altres patologies.
Hasta podríem dir l'obesitat també.
Sí, 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 l'obesitat també és un factor de risc.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb la Sònia Maimó, psicòloga especialitzada en neuropsicologia i envelliment. Demència és responsable de l'àrea de la persona i família i també formació d'Alzheimer Catalunya. Bé, doncs, m'imagino que els oients que ens estiguin escoltant, doncs, igual volen posar-se en contacte amb la Fundació Alzheimer, perquè, bueno, aquests grups que feu, suposo que... La persona que té un familiar amb Alzheimer ho necessita,
oh,
ajut.
Tant. Sí, sí.
Bé, doncs, si volen apuntar el telèfon és el 93 459 22 94. 93 459 2294, que és la Fundació Alzheimer Catalunya. Sònia, podem prevenir la demència?
Ai, quina pregunta. A veure, podem intentar fer tot el possible. Vale? A veure, si tenim en compte que el principal factor de risc és l'edat, hi ha una part que s'escapa de la nostra...
Així que això no es va prevenir. Els anys
no, passen... això no. El que podem fer és intentar arribar doncs, a les edats que sigui doncs, amb el màxim nivell de salut possible, que no. Això és un protector, vulguis que no. Llavors, sí que és important això, el mantenir-nos mentalment actius i estimulats. Així, vull dir, com a una norma més, igual que qui cuida no? Pues l'exercici per estar guapo, saps? La part de tenir el cap també ben estimulat és important. I és el que em permetrà, diu, si jo tinc... És el que s'anomena reserva cognitiva. Si jo he estat durant molt de temps potenciant no? doncs tot el que és treball cognitiu, mental, el que fem és com una planta, ¿vale? És que l'estic regant molt, per tant, aconseguiré que tingui moltes branques i moltes fulles que em protegiran pues, de les inclemències del tiempo. ¿Vale? Llavors, en el moment en el que comencin a trencar-se parts d'aquestes branques, em seguiran quedant moltes branques. Llavors, les sinapsis del cervell les hem d'entendre una miqueta així, també. És a dir, si jo vull prevenir o tenir un reforç pel deteriorament que em pugui venir en un moment donat, contra més camins tinc per accedir a una mateixa informació, doncs, si algunes vies se m'acaben deteriorant, tindré altres camins per poder-ho compensar. I això és important.
Aleshores, penso que també l'alimentació hi té alguna cosa a veure, no?
Sí. Al final, a veure, som un organisme viu que tenim allí bueno, la nostra complexitat. Llavors, tot el que són grasses saturades, bueno, totes les coses que diem que no són bones per tot, pel cor, per la sang, vull dir, al final són coses que hem de tenir en compte. Per tant, la dieta mediterrània, per exemple, no fumar, el no beure alcohol en excés, són tot de coses que ens serviran com a factor de protecció de cara a desenvolupar aquesta i altres patologies, també.
Com actua una persona amb demència? En general?
A veure, una de les coses així potser que hem de tenir més en compte, no? Perquè tothom té molt clar que hi ha un problema a nivell de memòria, per exemple, no? Amb un Alzheimer, i una cosa que a vegades se'ns oblida és la desorientació. Quan estem parlant d'una demència, hem de tenir en compte que més enllà de les coses concretes que poden no sortir-me, vull dir que no me'n recordi d'aquesta paraula o que no me'n recordi del que havia de fer avui, hi ha una part que jo crec que és potser més incapacitant, que és aquesta desconnexió progressiva que es va fent amb l'entorn. I l'orientació l'hem d'entendre en tres esferes. L'orientació temporal, l'orientació espacial i l'orientació en persona. Vale? Llavors, una de les primeres coses que ens passen amb la demència és que comença a fallar l'orientació temporal. Tenim aquesta dificultat per saber en quin dia estic, què és el que em toca fer avui, vale? aquesta part més que té a veure amb el temps. Que això després sembla que no, però ho extrapolem a moltes coses. Vull dir, si jo no tinc en compte que estem doncs al febrer i que fa fred, perquè encara estem a l'hivern, això condicionarà, per exemple, com em vesteixi. Vale? Per tant... És una cosa que d'entrada dius, bueno, doncs tampoc és important. No és important, però té una sèrie de repercussions en les altres activitats que sí que són potser més importants. Llavors, l'orientació temporal és una de les primeres que falla, però després va acompanyada de la desorientació en espai. Això implica doncs, que poden produir-se despistes que faran que la persona potser es perdi, anant, per exemple, doncs, a algun lloc que potser no és molt habitual per ell. No? Començarem sempre perdent aquelles coses que són com menys freqüents en la nostra rutina. Vale? Llavors ens podem trobar una persona que la ruta que ha fet sempre la continua mantenint sense cap tipus de problema, però el dia que li canvien, per exemple, la parada d'autobús de lloc, aquest dia tenim un problema.
Fa per rutina.
Exacte, perquè al final moltes de les coses que fem, moltíssimes, les fem perquè les tenim interioritzades. Ja no hi pensem, simplement doncs, jo surto de casa i ja sé on he d'anar. En el moment en què hi ha qualsevol petit canvi, doncs pot provocar que aquestes dificultats se m'accentuïn i es multipliquin. I per tant ho hauré de tenir també present. I per últim, l'esfera de l'orientació que fallaria seria aquesta orientació més personal. Aquí comencem, per exemple, amb les dificultats doncs, per ubicar les persones que jo conec exactament en qui són. No? I jo puc reconèixer doncs, jo què sé, que el meu net o la meva filla són persones de confiança que tinc a prop i tal... però en un moment donat puc no saber si són el meu fill o el meu gendre. O, vale? Comencem a cometre aquest tipus d'errors. Que ja seríem, diguéssim, l'última fase de desorientació, per dir-ho així.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs, Sònia, t'esperem demà amb més consells.
Moltes gràcies.
Fins demà.
Adéu. Fins demà.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar i al programa l'hora de la Fundació Puigverd, que continuarem amb més temes de salut. Fins demà. Adéu.